Vostès ja fa molts dies que treballen i col·laboren amb altres laboratoris del món a la recerca de la vacuna. Estudien també el comportament d'aquest coronavirus. L'OMS acaba de qualificar de preocupant l'augment de casos fora de la Xina, però alhora no hi veuen unes xifres i un ritme de propagació propis d'una pandèmia. I, per tant, estem aquí una mica, no?
Sí, aquesta és una mica la situació. La realitat és que, per tal de que es declari una pandèmia, moltes vegades el que seria l'Organització Mundial de la Salut espera que hi hagi primer un índex de transmissibilitat, és a dir, que es transmeti entre persones molt elevat, que afecti a dos continents o més, i sobretot que aquesta transmissibilitat siguin casos locals. Fins ara, fins no fa massa, hi havia hagut bastants casos fora de la Xina, però molts casos eren importats, amb la qual cosa les mesures de contenció que s'havien aplicat, com les que havia succeït aquí a Espanya, havien estat més o menys suficients com per controlar la infecció. Però està clar que aquests últims esdeveniments, sobretot en les últimes setmanes, diria jo, en els últims 3-4 dies, fa que el plantejament de la possible declaració de pandèmia cada dia estigui més a sobre la taula. De fet, hi ha investigadors que pensen que ja estem en una situació de pandèmia. De totes maneres, cal també ser molt clar. La diferència entre el que tenim avui, ni diguem epidèmia o la declarem com a pandèmia, és una situació que hem de fer front de la mateixa manera, d'alguna manera. Per tant, no sé si fins a quin punt canviaria gran cosa que la declarem com a tal o no.
Ja. Permeti'm la pregunta que ja insinuava abans. Entenc que la gent estigui preocupada quan veu això, que es crida la calma i que es diu que s'està treballant i l'OMS digui el que diu i la Unió Europea digui el que diu i les entitats, les administracions catalana i espanyola diguin el que diguin i al mateix temps es vegin mesures tan dràstiques com deixar confinada gent a casa seva i que, no, i que encara no és el moment de dir que no es permetin els viatges, però en algunes zones d'Itàlia això està molt controlat. Entenc que la gent estigui una mica confosa?
Bé, jo penso que la gent, lògicament, tot això li provoca una alerta creixent perquè d'alguna manera està veient que potser una circumstància que potser deia molt lluny en un moment donat, perquè allò semblava allà al sud-est asiàtic i no tenia visos de ser similar aquí, clar, amb la situació d'Itàlia dona la sensació que ara ha passat allí, però podria passar-nos aquí. I la realitat és que ens podria arribar a passar. És a dir, no estem exempts d'aquesta possibilitat. Una altra cosa és que aquesta alerta, que penso que sí que l'hem de tenir, no ha de ser pànic. És a dir, no hem d'entrar en una situació de dir aquí ho hem perdut tot, no sabem què fer, no sabem com reaccionar. Els protocols que d'alguna manera s'estan plantejant des de l'Organització Mundial de la Salut, des del Ministeri de Sanitat, des del Departament de Salut, són protocols que són efectius de cara a contenir aquesta infecció. Però hem de ser molt clars també. Podria passar que ens arribés aquí a Espanya, que hi hagués transmissió d'humà a humà, i en un moment donat hem de ser capaços de reaccionar. Penso que les eines i el sistema sanitari que tenim ho podem fer. Una altra cosa és que això, lògicament, encara causaria molta més alerta de la que ja tenim.
Permeti'm unes quantes preguntes perquè la gent se senti reconfortada sentint-lo a partir de les seves explicacions. Una, què és el més preocupant i alhora l'altra cara, el més esperançador en aquest moment en la lluita contra aquesta epidèmia?
El més preocupant és el que hem comentat ara fa un moment, és l'extensió, és a dir, no s'ha quedat concentrat en una part del món molt determinada, sinó que s'està extenent, i s'està extenent amb molta més rapidesa que altres coronavirus que hem tingut, o inclús existeixen encara, com seria el coronavirus del MERS o el coronavirus del SARS ara fa 17 anys. Aquests coronavirus no tenien la capacitat de transmissió tan fàcil com el que tenim aquest nou coronavirus, que s'anomena el coronavirus 2, amb la qual cosa això és preocupant perquè ja ho heu vist, en qüestió d'un mes i mig, dos mesos, des que en tenim coneixement, prop de 80.000 persones que sapiguem s'han infectat. Des del punt de vista positiu, jo diria que en un moment donat hem millorat moltíssim, que és la capacitat diagnòstica, amb la qual cosa cada vegada es diagnostiquen aquests casos amb més celeritat. També és un avantatge diagnosticar-ho quan abans, perquè també podem posar un tractament, encara que sigui pal·liatiu, amb una mesura més de primerenca, amb la qual cosa això també fa que l'impacte que pugui tenir sigui menor. També és important dir que, comparat amb el MERS o amb el SARS, aquests altres dos coronavirus que comentàvem abans, o aquestes dues malalties causades per coronavirus, doncs la letalitat, entenent la letalitat com les persones que acaben morint per culpa de la infecció, és molt menor. Aleshores, bé, això també és un avantatge des d'aquest punt de vista. però esclar, no treu que en un moment donat hi hagin també col·lectius que siguin molt més susceptibles, com sobretot la gent més gran o la gent que té altres malalties. Això lògicament també és un tema preocupant.
En aquest cas, ja hi ha una recerca en marxa a tot el món, en la recerca de la vacuna, en participació també de l'IRTA. Vostè mateix, dies enrere, es mostrava optimista, en el sentit que creu que es podrà obtenir de forma relativament ràpida, al voltant d'un any i mig. Això és el que és relativament ràpid, en paraules dels entesos com vostè. Veient la propagació, la rapidesa, anirem nosaltres prou ràpid?
Bé, el problema que hi ha amb aquestes infeccions emergents, que tot just ara comencem a conèixer una mica millor, no la coneixem encara del tot, amb tota seguretat, si tardem 18 mesos, probablement aquesta vacuna ens arribarà tard, pensant en el concepte de que l'hauríem d'estar aplicant ja, o ja l'hauríem d'haver aplicat. El que passa que, com totes les malalties emergents que comencen, la realitat és que primer no tenim eines per tal de combatre-ho. I, de fet, la Unió Europea i la major part d'organitzacions mundials a dia d'avui està enfocant molt més el que seria el desenvolupament o l'utilització de productes antivírics, és a dir, per tractar la infecció vírica, que no pas en el desenvolupament de la vacuna. El que passa que amb això hem de ser molt clars. La necessitat dels antivírics, d'aquests productes antivírics, és fonamental. És a dir, hem de tractar persones que ara s'estan infectant. Però les vacunes, més tard o més d'hora, seran probablement, tenint en compte com està evolucionant aquesta infecció, seran unes eines fonamentals. Si arribaran 18 mesos, en 24 o en 12, això també té molt a veure amb les capacitats de registre que hi hagin i, sobretot, si des de les administracions també es volen realitzar registres d'urgència, que això també és una possibilitat.
Un parell de coses molt ràpides. Vostè mateix ja ha dit que això pot arribar aquí i hi ha gent que pot escoltar aquesta afirmació amb un punt d'angoixa, pensant que d'aquí a no res anirem tots amb mascareta o tancats a casa. De què dependrà que realment s'arribi això o arribin casos i no s'arribi això?
Bé, jo penso que amb les circumstàncies actuals, doncs, lògicament sí que es poden donar circumstàncies similars a les que s'han donat a Itàlia. Però, sobretot, el que és molt important és que les persones que en un moment donat han viatjat a zones de risc, que en un moment donat han pogut tenir contactes amb persones que han estat en aquestes zones de risc, etc., que sobretot, d'alguna manera, elles mateixes facin prevenció i, doncs, lògicament, evitin aglomeracions, en cas de trobar-se malament que ràpidament vagin a un CAP explicant una mica també aquestes circumstàncies, i després aquelles mesures que estem parlant de forma sistemàtica, com una bona desinfecció, una bona neteja de mans, etc. Tot això hauria de servir per mitigar, fixa't que ja no faig servir la paraula contenir, perquè d'alguna manera aquest virus ja el tenim relativament escampat en algunes parts del món, però sí que en cas de que arribi siguem capaços de minimitzar al màxim els seus efectes.
I l'última, que és un punt d'interès també, diguem-ne, fins i tot de curiositat, dels que no hi entenem en ciència. Un, quan pensem en la grip, pensem en una època de l'any. Arriba l'estiu, això ja ho tenim arreglat. En aquests casos com aquests coronavirus, això de l'arribada d'estius o de bons temps o de canvi d'estacions, això hi influeix o en aquest cas ni se sap perquè és tan nou que encara l'estan investigant?
Bé, la veritat és que no ho sabem, però si hem de fer referència a altres infeccions respiratòries similars a la que està provocant aquest nou coronavirus, sí que seria d'esperar que en situacions de temperatures més elevades, d'humitats relatives més baixes, que realment es pugui controlar més fàcil. El que passa que, lògicament, tot dependrà de quines àrees del món tinguem aquestes temperatures o tinguem aquestes humitats, però sí que és fàcil que de cara a l'estiu probablement es minimitza. Lògicament, el que són temperatures baixes, com les que es poden veure en un hivern, amb una humitat relativament elevada, això sí que fa que el virus sigui més difícil d'eliminar. Per això aquella importància que comentàvem també de rentar-se les mans, desinfectar, etc, etc.
I la segona, per què el virus està investigant també des de laboratoris relacionats amb el món animal, per entendre'ns, veterinaris?
Sí, aquesta és una pregunta important també.
Ens la fan alguns oients, per això li fem arribar.
No, i em sembla molt correcta i molt lògica. De fet, heu de pensar també que, malgrat la transmissió de persona a persona, sigui a dia d'avui el modus de transmissió més important i que ha causat, doncs, lògicament, aquest nivell de l'epidèmia, en un moment donat hi ha una sospita molt clara que hi va haver un virus que probablement va ser precursor, és a dir, va ser previ al que tenim ara mateix, que va sorgir del ratpenat. Però del ratpenat és molt difícil que salti directament a les persones, amb la qual cosa es sospita d'una forma bastant intensa que hi ha hagut el que anomenem un hoste intermediari, és a dir, un animal que probablement del ratpenat el virus va saltar en aquest animal i pot haver passat una quantitat de temps que inclús desconeixem i finalment hagi saltat a la persona. Aleshores, lògicament hi ha un interès veterinari important per tal, primer de tot, saber si existeix aquest hoste intermediari i també molt important, quin és, perquè si sabem quin és, també una de les qüestions de futur importants seria prevenir la infecció en origen, és a dir, que no es torni a donar una infecció dels animals cap a les persones.
Senyor Joaquim Segalés, gràcies en majúscules, perquè necessitàvem sentir a gent que hi entengui i que ens expliqués tot allò que la resta de la gent no sabem. Moltes gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.